Li donem la benvinguda al nostre convidat, que tenim
el
aquí...
Ramon Sunyer.
El Ramon Sunyer.
Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Ramon?
Celebro que el vídeo no es transmeti per les zones i us felicito per la iniciativa, que és fantàstica.
Moltes gràcies. El Ramon és bibliotecari de l'Arxiu Sonor i Audiovisual i responsable de la catalogació del fons de ràdio. També ha treballat a la ràdio, perquè tu vas estar al càrrec de l'arxiu de Ràdio 4.
Exacte.
Molt bé. I a part, el Ramon també va col·laborar un cop amb nosaltres amb la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i ens va fer un tast d'aquest arxiu que teniu a la biblioteca.
Sí.
Ens expliques com és aquest arxiu?
Doncs mira, aquest arxiu va arribar a la biblioteca, que bueno, sobta una mica que hi hagi un fons de ràdio, perquè Ràdio Barcelona, quan va fer els 70 anys de la inauguració, va ser la primera emissora a emetre a tot l'estat espanyol, l'any 24.
1924. Mm-hmm.
Doncs va cedir l'arxiu històric a la Biblioteca de Catalunya per tal que es digitalitzés, es catalogués i es posés a disposició de la recerca i dels usuaris en general. I aleshores va venir aquest fons i jo, com que era bibliotecari i havia treballat amb ràdio, doncs mira, vaig aparèixer i és una de les meves feines dins de la biblioteca catalogar aquest fons.
Aquest fons que venia de Ràdio Barcelona i després s'han anat afegint d'altres ràdios, el fons sonor o
no
del tot?
No, bàsicament és el fons de Ràdio Barcelona, okay. Fins l'any 94, que és el moment de la cessió. Després no és que hi hagi un conveni per alimentar el fons amb el que van produint, sinó que és un fons històric tancat, tant de bobina, programes, com de la discoteca.
Mm-hmm. Així, quan parles de bobina, és a dir, que són aquelles cintes grosses, Revox, no?
Analògic, totalment. O sigui, jo diria que encara visc amb el món analògic de la ràdio.
Com un caset gegant
com
obert.
Com un caset,
sí.
Gegant obert.
Són unes bobines, exacte, que se li diuen bobina oberta, és tecnologia dels anys 30-40 del segle passat, i les ràdios durant molts anys van funcionar enregistrant els programes en aquest tipus de cinta magnetofònica.
Sí, fins a principis
fins
dels 90.
90.
Sí.
Ara es digital, ara es fa ràdio digital directament, però jo per catalogar tenim un laboratori i a mi m'arriba el so digital per poder escoltar i catalogar i tinc físicament la bobina, però no la poso, la tinc en digital.
Perquè m'imagino que també aquestes cintes són delicades, no? I
sí,
s'han de cuidar bé.
Sí, han d'estar amb una temperatura constant i és magnetisme, per tant. Ara, clar, un cop digitalitzada, està, diríem, preservada pel futur.
Mm-hmm. Hi ha una cosa que és molt fàcil, per exemple, amb els fons digitals de textos, que jo què sé, si per exemple estan convertits en un PDF, sempre pots fer una cerca buscant paraules a dins. Però a dins del so no és fàcil de buscar-hi.
No.
Com és la feina que feu per catalogar aquests sons i explicar què és el que hi ha a cada bobina?
Sí, doncs no hi ha més remei que escoltar els programes. Clar, hi ha programes, hi ha entrevistes de 3 minuts, però n'hi ha un recull, per exemple, del que el que sentireu, algun tall, està en unes bobines que són 4 hores de detalls d'un programa que va fer Xavier Sardà amb el senyor Casamajor.
La Ventana.
La Ventana, exacte.
Sí, que encara es fa, però amb diferents presentadors.
Exacte. Doncs sí. En aquella època, ara doncs, estic catalogant això i són 4 hores de talls d'entrevistes i de veus del programa, perquè era un magazín que durava com 4 hores.
I ens ha portat algun exemple.
Sí. A veure, els nois de Doblab, si ens posen algun d'aquests arxius que ens ha portat el Ramon.
Que són del Xavier Sardà, amb el seu alter ego...
Senyor Casamajor.
Llavors era un secret, ara ja se sap, i el convidat del Liceu, no?
Exacte.
Pues vamos a escuchar la música de Lucía de la Mármol. Porque lo cierto es que cuando las cosas van bien, Didac se disfruta, me imagino, cantando en el Gran Teatro del Liceo. Pero cuando uno tiene un día que es así como delicado, pues no se pasa muy bien.
No se pasa bien, no. Bueno, yo verdaderamente recuerdo de una vez una Lucía que cantaba con Alfredo Kraus, Gianna D'Angelo, Manuel Ausensi y Bovinco. Dirigía un maestro italiano de aquella época muy importante, el maestro Angelo Cuesta.
Sí.
Y cuando llegó mi escena, la escena del Esposino, que canta su aria, pues solté un gallo.
¡Ay, María Santísima!
no era un gallo, senyor Cosa Major, no, era un pollastre.
Era un corral.
Sí, un completo. Completo.
Pero, Didac, ¿qué sensación se tiene ahí? En el liceo y haciendo un gallo. Hombre, fue un gallo notorio, ¿no?
Notorio. Por decir que cuando se hace la Lucía, aún se dice, ¿te'n recordes quin gall va fer el monjo?
Porque evidentemente no es lo mismo la Ida de Verdi que Otelo, ¿no? Son dos óperas completamente distintas.
Claro, unos son egipcios y el otro son cipriotas.
Por eso. Pero en ocasiones se pueden producir algunas mezclas peligrosas, ¿no?
Hombre, una vez, en el momento en que la marcha triunfal, nos dimos cuenta que salía un señor del coro que salía vestido de Otelo cuando estábamos cantando la Ida.
Caramba, espero que se había confundido.
Claro, es que en los camerinos pues hay vestuario de vestuario de varias óperas. Y aquel señor pues llegó un poco tarde o justo, porque cuando de un acto al otro hay tiempo, se salen a tomar un café o alguna cosa, y el despistado pues salió vestido de Otelo y lo tuvimos que...
Y todos vestidos de egipcios,
sí,
claro. El gran teatro de Eliseo y el tío vestido de Otelo.
No, pero no creo que el público no se diera cuenta.
No, porque no, pero me parece que lo echaron, ¿no?
Sí, lo sacamos.
Lo sacaron del escenario.
Sí, sí, sí.
María Calas. Hace muchos años, señor Casamayor, en el Gran Teatro del Liceo, Didac estaba por allí. Y de repente, pues alguien era un gran aficionado a las sardinas. Ya me dirá usted qué relación tienen las sardinas con María Calas. ¿Qué es lo que pasó, Didac?
Bueno, pues sucedió, yo a María Calas la he visto además dos veces. Un concierto que hizo en Bilbao y al cabo de dos días que lo hizo aquí en Barcelona. Se preparó su llegada en el aeropuerto, la dirección del teatro, el señor Arquer y el señor Pamias, fueron a buscar al aeropuerto y mientras tanto aquellos días actuaba en el Gran Teatro del Liceo el ballet de la Ópera de Londres.
Sí.
Y vete aquí que el maestro se fue a comprar un fogoncito eléctrico, se fue al su camerino, que era el que habíamos preparado para el de María Calas, se fue al cercano mercado de la boquería, se compró un par de kilitos de sardinas.
Pero y... el maestro se compró sardinas en la boquería.
Claro.
Carambas.
Claro.
Carambas.
Carambas.
¿Y con un fogoncito dentro del teatro?
Claro. En un fogoncito eléctrico y allí, en su camerino, camerino número 9, que decíamos, allí se enchufó el fogoncito, se preparó las sardinas.
Esto, el director de la orquesta.
Claro.
O sea que...
Y hay que contar, pues, el perfume y el ambiente que quedó cuando llegó la señora Calas, la tuvimos que trasladar a otro camerino.
La María Santísima, o que son las cosas, don Javier.
Curiositats de la història del Liceu a la ràdio.
Galls, sardines, déu-n'hi-do.
Sí, sí, hem volgut portar... Res, com que el Liceu també és veí de les Rambles,
sí.
Doncs... Que...
I a més avui ens visiten, i a més avui, el dia d'aquest programa de ràdio, s'estrena precisament Otelo de Verdi.
Exacte.
Amb el Gustavo Dudamel dirigint, i suposem que sense fer sardines.
Crec que
perquè no crec que acceptin fogonets ja a dins del Liceu.
Avui en dia diria que no.
Precisament aquesta entrevista es va fer l'endemà de l'incendi, l'1 de febrer del 94.
Vaja, semblava...
I qui parla era Didac Monjo, un cantant i que menorquí i que també va ser director escènic i va acabar sent apoderat al Liceu. Va treballar 42 anys, aquest home allà.
Mm-hmm. I llavors, ens deies que el fons que teniu de la Biblioteca de Ràdio Barcelona arriba fins al 1994, és a dir, que aquests arxius pertanyarien, diguem, entre els més nous, no?
Sí, de fet, el 94 seria el darrer any, diríem, en què es va fer la sessió, i la ràdio comença el 24, però els sistemes d'enregistrament, evidentment, eren molt precaris. Sistema més antic era un fil magnètic, als anys 30. Als anys 30 també hi ha uns discos d'acetat de nitrat de cel·lulosa, molt, molt, molt fràgils. En el fons de Ràdio de Barcelona hi ha alguns discos d'aquests, són de l'any 34, i després ja saltem als anys 40, que és quan ve el primer magnetòfon que el porta precisament al cap d'emissions de Ràdio Barcelona dels Estats Units, i es comença a enregistrar pel futur i per reemetre també, que els anava molt bé per cobrir la programació d'estiu, per exemple.
Perquè aquestes primeres gravacions sonores de l'any 24 era ràdio que passava, com aquest programa, tot rigorosament en directe.
Sí, del 24 ja diu que no hi ha res, perquè el so que tenim d'aquells anys, el cap és el cinema. Als anys 20, per ràdio, era tot música inclosa, orquestra més o menys petita, en rigorós directe.
Totes les veus en directe, els músics també, els efectes de so també, no? Com avui que la mobilitat que hi ha al voltant de la Rambla ens està fent els efectes de so.
Exacte.
En l'ambientació sonora d'aquest programa.
I tant, sí, sí.
I també tenim possibilitat de Ràdio Rambles formar part d'aquest arxiu sonor,
sí.
Tant aquest magazín cultural mensual com els nou podcast que es vagin afegint amb una convocatòria oberta.
Podem fer una donació
això,
a la biblioteca?
Sí, això ja és qüestió, ja, a mi ja em depassa, no? Però sí, sí, per proposar-ho, cap problema.
Perquè en el futur, doncs, hi hagi persones que puguin sentir aquest programa i se n'adonin, doncs, d'aquest dia de març en què vam fer...
Clar,
en què van passar aquestes coses.
Ara és molt més fàcil amb el podcast, clar, tot queda... Quasi bé tot es pot guardar, però amb cinta magnetofònica era molt car. I un dels problemes de l'arxius radiofònics històrics és que s'aprofitava molta bobina d'aquesta per gravar a sobre.
Clar,
perquè era car i s'ha perdut molta cosa.
Anaves trepitjant màsters anteriors amb l'última gravació, clar.
S'ha perdut molta cosa, tampoc els criteris no eren per guardar per la història al principi, clar. És més tard que es té aquest criteri, però bueno, tot i així s'ha salvat també
molta... Doncs com que la intenció d'aquest programa és anar convidant els protagonistes i les protagonistes de la Rambla i voltants, creiem que pot tenir un valor d'arxiu.
Total, sí.
Sí,
de fet, pensant en veïns i veïnes i gent del voltant de la Rambla, et puc preguntar sobre Jaume Tribó, l'apuntador del Liceu?
Oh, i tant, un personatge per portar-lo aquí. El Jaume Tribó va ser company meu a Ràdio 4, l'arxiu sonor de Ràdio 4, ell precisament portava tot el que era l'arxiu de cinta magnetofònica, perquè l'arxiu sonor era la discoteca i la fonoteca. I és un gran expert en òpera, però a més ell compaginava la feina a la ràdio pel matí i a les tardes ell és el apuntador, el suggeritore, que diuen en italià, del Liceu. Porta molts anys fent aquesta feina, està jubilat de la feina de la ràdio, però ell segueix allà, en el cuarol.
Segueix existint aquesta feina, de l'apuntador.
Sí, 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 sí. I ell us explicarà anècdotes del Liceu, les que vulguis, perquè a més va escriure uns anals del Liceu amb anècdotes de veritat fantàstiques.
Ens vindria bé un apuntador a la ràdio, també, no?
La veritat és que sí.
En un moment donat.
Perquè a mi sempre se m'oblida tot, i està molt bé que algú xiu-xiuegi coses i et digui...
A la tele tenen el regidor o la regidora o el pinganillo, no? Però
sí.
A la ràdio anem fent, no?
Anem fent així, espontàniament. Llavors, et volia preguntar també, aquest arxiu que hi ha a la biblioteca, la gent, els ciutadans, ciutadanes, el podem consultar?
Sí, de fet, la Biblioteca de Catalunya és biblioteca patrimonial, és la Biblioteca Nacional, i aleshores està oberta a tothom, l'únic que no és com una biblioteca pública, que, per exemple, tu pots endur-te llibres en préstec. Allà està limitat, han de ser només documents que estiguin duplicats. Però ho compensa amb còpies. Tu pots demanar còpies d'aquest fons sonor, per exemple, sempre i qual sigui per ús privat, per ús privat o recerca. Si és per emetre o per publicar, es pot fer, però hi ha un circuit que implica demanar a la Ràdio Barcelona permís, que normalment no posa problemes. Però sí, sí, qualsevol persona pot anar a la biblioteca, el carnet és gratuït, has de tenir, això sí, 18 anys, o si estàs fent el treball de recerca de batxillerat, amb 17 anys també pot entrar. Mira, doncs, precisament pel treball de recerca, que a vegades no saben què fer, és bo que sàpiguen que hi ha un fons de ràdio, i hi ha molta feina a fer de recerca i d'estudi.
Ara estava pensant, tot aquest jovent que estan obsessionats amb els anys 90, que els anys 90 ara per la gent que té 15, 16, 17, 19, 20, els sembla que és lo més de lo més, segurament que allà troben com molt material divertit, interessant. Per...
I gent també més gran que potser recorda quan ens emetien els radioteatres. S'han conservat més de 300 radioteatres, perquè eren produccions importants i això sí que es guardava perquè es podien emetre potser a l'estiu per cobrir hores de programació. Ja et dic, hi ha 350 més o menys, uns 120 són en català i obres de teatre amb un quadre d'actors que també amb efectes especials i tal. Sí, sí. És una cosa que es pot demanar còpia, també.
Bruno, t'imagines si nosaltres féssim radioteatre en lloc de fer magazins?
No sé, sí, m'ho imagino, però no, jo no sóc molt bon actor, diria, eh? No sé tu, Antònia.
Jo tampoc.
Molt bé. Doncs podem fer de presentadors dels actors, que facin... Sí. Però sí, és bona idea, aquí un radioteatre a la Rambla.
Sí o no?
Clar. A més, tenim teatres històrics al passeig.
I tant, sí, sí,
sí, sí.
Ho pensem pels programes futurs.
I també en el programa que parlem d'arquitectura podem parlar de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que és una meravella.
Sí. És un magnífic edifici gòtic, sí, i tant. Primera pedra es va posar en època del rei Martí l'Humà, el 1400.
La tenim oberta ara? O...
La biblioteca sí, 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 amb certes restriccions, al límit de 50 usuaris, però és oberta, és oberta. Sí, sí, sí. I intentarem fer el Sant Jordi, que és jornada de portes obertes. En principi, si es fa, serà amb grups reduïts, perquè sempre fèiem visites amb grups. I és maco perquè entres a dependències que no es veuen mai, i després al final del recorregut també està sonant una pianola, perquè tenim pianola i tenim 2.000 rotlles de pianola, la fem anar.
Meravella.
És un dia molt maco per visitar-la, a veure si ja sóc i aquest any ho podem fer.
Doncs no sé, els que ens estan escoltant, si no heu estat mai a la Biblioteca de Catalunya, és molt recomanable anar-hi. Jo he anat algun cop a la visita guiada de Sant Jordi, és meravellós.
És de pel·lícula, sí, d'aquestes pel·lícules on surten biblioteques espectaculars.
Sí, sí, sí.
I som veïns de les Rambles, Carme 19 o Hospital 55, dins del jardí del pati, que també és preciós.
I tant.
Ramon Sunyer, bibliotecari de l'Arxiu Sonor i Audiovisual
de la Biblioteca de Catalunya,
responsable d'aquesta catalogació de tots els sons, com aquestes peces radiofòniques que hem sentit avui. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies
a vosaltres per convidar-nos
a l'emissió inaugural de Ràdio Rambles.
I reitero les felicitacions, estarem
pendents
del que feu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.